Roura arrenca la campanya per a les eleccions catalanes del 12M i ho farà aquesta propera mitjanit marcada de ple per la possibilitat que Pedro Sánchez deixi el seu càrrec dilluns vinent. De moment, el seu entorn més proper l'anima a continuar i el Partit Popular i Vox el titllen de covard. Un Pedro Sánchez que avui ha rebut també el suport dels socialistes catalans, el candidat del PSC, Salvador Illa, proposarà aquesta tarda a l'executiva extraordinària del partit desplegar una resistència col·lectiva, dit, contra els que deshumanitzen, assegura l'adversari. Illa ha dit que respecta al parèntesi que s'ha agafat Pedro Sánchez i ha dit que ja n'hi ha prou d'enfangar polític. L'escoltem.
Posar en marxa, desplegar una resistència col·lectiva. Que digui no a aquesta forma de fer política que instrumentalitza institucions, que destrueix l'adversari, que deshumanitza les persones. I que diu sí a una política útil que reconeix mèrits en l'adversari, que reconeix encerts en els altres, que denuncia coses que no funcionen bé, però que no destrueix les persones.
Mentre la Fiscalia demana arxivar la causa contra la dona de Pedro Sánchez, el Ministeri Públic recorre la resolució d'un jutjat de Madrid, recordem, que va obrir diligències contra Begoña Gómez. I és que el sindicat d'ultradreta Manos Limpias admet ara que la denúncia presentada contra l'esposa del cap de l'executiu està basada només en informacions publicades als diaris digitals. El terratrèmol provocat per la possible renúncia de Sánchez ha tocat de ple, us deia, amb l'inici de la campanya electoral a Catalunya, uns comicis que el PSC guanyaria àmpliament, seguit per Junts i Esquerra. Ho diu una enquesta feta pública avui pel Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. A Salvador Illa, el PSC guanyaria les eleccions amb una àmplia distància, mentre que Junts i Esquerra trauria entre 39 i 40 diputats. Carles Puigdemont obtindria 28 i 30. Pere Aragonès baixaria dels 27 als 28. El CIS confirma també la pujada del PP, que en tindria 13 o 14, per davant de Vox, que en trauria 8 i 9. I 6 de cada 10 famílies amb fills o filles a primària no volen que tinguin mòbil abans dels 16 anys. Ho diu una enquesta feta a prou de 23.000 pares i mares de tot Catalunya, promoguda pel col·lectiu Adolescència Lliure de Mòbil. Un exhaustiu treball de recerca s'ha fet després de que molts especialistes hagin advertit dels riscos de l'ús per la salut física i mental tant dels joves com dels infants dels aparells mòbils. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció, i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous 25 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Molts núvols ens estan acompanyant aquest dijous a moltes comarques, els núvols més gruixuts i, de fet, que han anat deixant alguns plogims. S'han situat aproximadament a l'àrea metropolitana de Barcelona i, de fet, encara hi continuen sent-hi. I amb una temperatura més aviat també fresqueta. Els núvols que hi ha cap a les comarques de Ponent de moment són una mica més prims, però s'han d'anar fent més densos i més extensos també al llarg d'aquesta tarda. De fet, el cel estarà més aviat tapat a gran part del país i amb alguns ruixats que aniran apareixent d'una forma local, sobretot cap al Pirineu i al Prepirineu. Ruixats de pluja o de neu, si estem parlant per damunt dels 1.700 metres d'altura. El que també ha marxat és el vent, que encara a les últimes hores bufava amb ganes en algunes comarques. Aquesta nit acabarà plovent a gairebé tot arreu, poca cosa, però ja demà al matí s'obrirà el cel per tornar-se a carregar demà a la tarda, sobretot a les comarques del Pirineu, de Ponent i de Tarragona. Ho seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats parlarem de la primera cimera estatal de comunitats energètiques que acull el Prat de Llobregat. Ens endinsarem de la mà de José Donoso, director general d'UNEF. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar del dret dels consumidors a reparar els electrodomèstics i de l'Escola Concertada Catalana. A partir de les 5 coneixerem els diables de l'Esbart Teatral de Castellà del Vallès i ho farem de la mà dels seus caps de colla. Continuarem amb animals per parlar del mosquit tigre amb el Pol Manjón, tècnic de l'Ajuntament de Sant Cugat. Acabarem amb cultura per descobrir el cartell de la desena edició del Sant Cugat Black, el Festival de Música Negra de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bé, quan són les 4 i 7 minuts de la tarda ens actualitzem i ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Consell de Govern de la UPC ha aprovat el projecte per impartir un grau de Medicina al campus de Terrassa. Es tractarà d'un grau de Medicina però amb un enfocament tecnològic i una oferta inicial de 50 places. Serà una formació singularitzada pel seu alt contingut en matèries tecnològiques i digitals i serà participada pel Consorci Sanitari de Terrassa. D'aquesta manera, l'Hospital Universitari de Terrassa serà el centre sanitari de referència dels nous estudis. La UPC voldria començar a impartir els estudis de Medicina al curs 2026-2027. Els futurs titulats, que es començaran a graduar el juny de 2032, seran metges. Un cop rebut el vistiplau de la comunitat educativa, la UPC començarà a dissenyar el pla d'estudis que hauria d'estar redactat a final d'any. El projecte haurà d'obtenir l'aprovació de l'Agència de Qualitat Universitària previst pel setembre de 2025. També caldrà l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya i la Conselleria d'Universitats. Finalment, haurà de comptar amb l'autorització dels Ministeris d'Universitats i de Sanitat. La Facultat de Medicina de Terrassa serà la desena que ofereix aquest grau a Catalunya i la primera d'àmbit politècnic en impartir estudis de Medicina a l'Estat. Per aquesta nova Facultat de Medicina, l'UPC busca un edifici ja construït d'un mínim de 4.000 metres quadrats.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUC Capital del Vallès Occidental, que és notícia avui a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma Aixeca el Cap, formada majoritàriament per famílies amb fills adolescents, insisteix en la necessitat de restringir els mòbils a les aules per evitar que els joves utilitzin aquests dispositius abans dels 16 anys. El nou crit d'alerta ve després que una altra associació, Adolescència Lliure de Mòbils, hagi publicat un informe on el 62% dels pares encastats reconeixen que han atorgat un mòbil al seu fill abans del que voldrien. Per Elvi Mármol, portaveu de Aixequem el Cap, l'àmbit familiar ha d'anar de la mà de l'educatiu i per això la Generalitat ha d'escoltar-los i acatar les seves reivindicacions. Són declaracions del programa El Cafè.
Perquè si les famílies, més d'un 62%, no el volen donar abans del 16, el departament l'hauria de prohibir a secundària, no? Jo crec que una cosa va amb l'altra.
Per contra, Mármol lamenta que des de les grans empreses tecnològiques, com Meta, no s'actuïn aquesta mateixa línia, sinó que vagin en sentit contrari.
Les xarxes socials, òbviament, no ajuden, està clar, perquè ara, fins fa poc, no sé ara si des d'un mes o dos, ho has de fer a partir de 16 i ara ho ha baixat a 13, sembla, no? Que dius, ostres, i tot el contrari. Per què? Doncs perquè tenen por, perquè veuen que al final doncs, hi ha un grup de famílies o ja de la població que s'està posant en contra.
Per aquest motiu, des de les dues associacions apel·len a les famílies perquè facin pinya i evitin caure a la pressió social d'una minoria, segons aquesta enquesta.
Gràcies, Pau. Seguim ara el repàs de l'actualitat des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El tècnic badaloní Jordi Fernández ha fet història després de convertir-se en el primer entrenador espanyol que dirigirà un equip de la NBA. Fernández ha estat presentat com a màxim responsable dels Brooklyn Nets, equip que aquesta passada temporada ha quedat fora dels play-offs. A la presentació no s'ha oblidat de fer el que fa sempre, recordar-se de la seva Badalona natal, a la qual ha catalogat com la millor ciutat de bàsquet d'Europa i possiblement del món. Jordi Fernández també ha explicat que és conscient que hi fa un pas important pel bàsquet estatal i considera que al darrere en vindran més.
Bueno, primero de todo es un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante, como he dicho antes, es el siguiente paso y habrán más detrás. Y simplemente pues poder mostrar a los jóvenes entrenadores y evidentemente a todos los entrenadores que creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? Y un camino para cada uno.
Un cop presentat en aquesta roda de premsa com el nou primer entrenador dels Brooklyn Nets i de mencionar en diverses ocasions la seva ciutat Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol va fer una piulada dient que Fernández mereix ser anomenat fill predilecte de la ciutat i que el mes de maig farà aquesta proposta al ple municipal per iniciar els tràmits i otorgar-li el màxim reconeixement que li pot donar la ciutat.
Gràcies, Santiago. Continuem al litoral. Una mica més al sud, al Prat de Llobregat, tenim Luis Rodríguez. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Entre el 2019 i el 2023 s'han atès unes 265 famílies, unes 700 persones al Prat a través del servei d'acolliment residencial d'urgència. A més, les pernoctacions d'aquest tipus s'han duplicat durant aquest període. Per tal de donar resposta a aquesta creixent necessitat, el ple municipal d'aquest vespre ha d'aprovar l'expedient i el reglament de prestació per part de l'Ajuntament. Es tracta del document que recull els requisits per poder accedir-hi, el procediment d'adjudicació i les contraprestacions econòmiques. A banda d'això, el consistori ha estat realitzant una diagnosi sobre els objectius i les estratègies del nou pla local per abordar el sensellarisme i per evitar situacions d'exclusió residencial al Prat.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. El masculí del Club de Bàsquet Castellà confirma el descens a segona catalana de manera matemàtica després de caure per 82-90 enfront del Sant Jordi Blau de Rubí. Aquest és el segon descens consecutiu després d'haver perdut la categoria de Copa Catalunya la temporada passada. Pel contrari, l'equip femení està d'enhorabona. Va guanyar l'últim partit i manté el segon lloc de la classificació. El femení del Castellà continua amb el bon rendiment que les ha portat a l'ascens de categoria. L'equip no ha afluixat i enfront del Gervasi 2, terceres classificades, van imposar-se per 37-49.
Gràcies, Jaume. I des de Sant Cugat us expliquem que la psicòloga familiar Elisenda Pascual, coneguda pel seu paper de terapeuta a la sèrie Això no és Suècia, ha passat per Sant Cugat per parlar sobre la pornografia i l'adolescència en un acte organitzat per les escoles coeducatives. Entre les conseqüències que pot tenir l'accés precoç a la pornografia per part d'infants i joves, Pascual destaca l'erradicació de l'efecte del vincle íntim, la infantilització dels cossos que normalitza la pedofília i la incentivació de la misogínia a través de continguts replets de violacions i abusos cap a les dones. Donat que a dia d'avui, i per manca de legislació al respecte, és pràcticament impossible evitar que els joves tinguin accés a aquests tipus de continguts, la terapeuta remarca la importància de parlar-ne a casa amb la canalla.
I han de poder saber que hi ha continguts que consumeixen i que t'has assabentat que els consumeixen i que se n'ha de parlar, però no des d'un lloc d'interrogatori de tercer grau o un sermó o una part molt ètica i molt moral, no? Senzillament de dir, ei, sé que tens curiositat per mirar això, sé que estàs en una etapa on mirar cossos nus i cossos erotitzats és important per tu, però almenys distingim el que és respectuós del que no ho és, no?
Si voleu, podeu recuperar aquesta entrevista completa en vídeo a cugat.cat.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Des d'avui fins demà, el Prat acull la primera cimera de comunitats energètiques. Aquestes jornades estan organitzades per la UNEF, la Unió Espanyola Fotovoltaica, juntament amb el projecte Community Energy Systems. La trobada pretén posar en valor la figura de les comunitats energètiques com a peça clau de la transició energètica a Espanya a través de taules de debat i tallers. Coneixem més detalls amb en Jonathan Marín des del Prat Ràdio. Bona tarda, Jonathan.
Bona tarda. Una trobada d'entitats del sector, empreses i agents de l'àmbit de l'energia per teixir xarxes de treball i cercar estratègies per desplegar el model de la generació i autoconsum elèctric a Espanya. La secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Ana Barnadas, ha destacat el creixement d'aquest tipus de model energètic a Catalunya.
Ahora mismo estamos ya al entorno de las 102.000 instalaciones con 990 megavatios instalados. Por tanto, el crecimiento de las comunidades, del autoconsumo compartido de las cooperativas en Cataluña es muy visible. Muy visible porque se ha aumentado en un 70% las instalaciones o en un 90% en megavatios instalados. Por tanto, es realmente importante el salto que se ha dado.
Una cita que posa com a exemple la comunitat energètica local, Energia del Prat. En aquest sentit, l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha destacat la complexitat de posar en marxa un projecte com Energia del Prat que impliqui tota la ciutadania.
La participación, la implicación y el liderazgo municipal en este sentido no es sencillo, no está siendo sencillo. Porque queremos hacer una comunidad energética no solo para quien tiene una vivienda unifamiliar, relativamente sencillo, no solo para aquellos que también están concienciados, hablábamos de activismo, ¿no?, o de agitación energética, seguramente podríamos decir, sino también, además, para la clase trabajadora, para los que viven en un piso pequeño, para que los que la única manera de tener acceso a esa energía pública y más barata y limpia es haciendo estrategia con el polígono industrial vecino a nuestra ciudad.
La cimera, que se celebra al Cèntric, durarà dues jornades i preveu signar un manifest conjunt per reclamar a Endesa que faciliti la implantació de les comunitats energètiques, moltes d'elles, com la del Prat, preparades per entrar en funcionament a l'espera de resoldre les traves que hi posa. Per aprofundir en els detalls d'aquestes jornades i també en el que suposen les comunitats energètiques, hem pogut parlar fa una estona amb el president d'UNEF, José Donoso. José Donoso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para aquel que desconozca lo que es una comunidad energética, ¿podría explicarnos a grandes rasgos qué es y cómo funciona una comunidad energética?
Bueno, una comunidad energética no es otra cosa que un grupo de ciudadanos, un grupo de empresas que se ponen de acuerdo para tener una producción de energía, fundamentalmente, básicamente, es solar, pero se pueden dar otra serie de servicios a todos aquellos comuneros que se han puesto de acuerdo para financiar esa instalación. Las comunidades energéticas no pueden tener un fin de lucro. Es una asociación para poder disponer de las ventajas que te da tener una energía limpia y barata. Y, como digo, también puede ser asociada a otros servicios como bombas de calor común para todo el mundo, como cargadores eléctricos, etcétera.
Precisamente estos encuentros que se van a llevar entre hoy y mañana tienen como objetivo potenciar la figura de las comunidades energéticas, como comentábamos. ¿Por qué cree que es importante resaltar esta figura?
La energía fotovoltaica ha sido y es una energía disruptiva completamente en el marco de la evolución tecnológica de la producción de energía. Hasta que surge las energías renovables y en particular la fotovoltaica, lo que estábamos viendo era que cada vez íbamos a un modelo que significaba una mayor concentración en la producción de energía. Grandes presas, combustibles fósiles, ciclos combinados y el paradigma absoluto de la energía nuclear. Inversiones enormes concentradas en un grupo muy pequeño de empresas que poseían la tecnología y tenían la capacidad de invertir en ellas. La fotovoltaica rompe absolutamente con ese modelo. Por eso decimos que es disruptiva. Porque tiene la capacidad de poder hacer una planta de 1.000 megavatios como una central nuclear, pero también una pequeñita de 3 kilovatios o de menos. Es absolutamente modular. ¿Y esto qué permite? Que esa tendencia a la concentración en un gran número de actores cambia completamente. Prácticamente cada ciudadano puede ser ahora mismo su propia compañía eléctrica. Las comunidades energéticas lo que hacen es favorecer que esta posibilidad de los ciudadanos se extienda a todos, porque hay algunos que por las características físicas de su casa, de su edificio, no pueden tener acceso a ella. Entonces, la comunidad energética es ese paso más allá disruptivo, es la organización de la ciudadanía, de las empresas, por su parte, para poder construir ese modelo nuevo, alternativo, en el cual cada uno de ellos va a ser su propia compañía eléctrica y va a ser su propio responsable de su política energética.
¿Qué motivos o puntos destacarías como las principales barreras que frenan el desarrollo de las comunidades energéticas en nuestro país?
Bueno, la principal barrera podríamos decir que es sociológica, la falta de tradición cooperativa en nuestro país, salvo en determinadas áreas geográficas, como el Levante español, algo en el País Vasco, algo en Cataluña, no hay una gran tradición de asociacionismo energético. Esto hace que cueste más penetrar y convencer a la gente de las ventajas de esto. Incluso en sectores que teóricamente tienen más experiencia en esta colaboración, estas cooperativas, como el sector agrario, está costando el convencerles que transformen sus cooperativas agrícolas en comunidades energéticas. Después nos encontramos con barreras de tipo administrativo. Todavía está por transferir a la regulación española completamente las directivas comunitarias de comunidades energéticas. También hay que reconocer que es algo nuevo, entonces tenemos que ir avanzando en mejorar la regulación en función de lo que vayamos viendo en la operativa diaria de estas comunidades energéticas. Esta es una de las razones de la cumbre de hoy, conocer de primera mano las experiencias que están teniendo estas comunidades energéticas, para ver en función de eso cómo desde UNEF, desde nuestra asociación, podemos trasladarlo al gobierno, a los diferentes gobiernos regionales y nacionales, para adecuar la regulación a las necesidades de estas comunidades energéticas. Esto es nuestro futuro, entonces tenemos que construirlo bien y sobre bases sólidas.
Para una persona de a pie, ¿qué ventajas le puede aportar una comunidad energética más allá de la económica que comentaba antes?
Bueno, más allá de la económica, primero, yo diría que la económica es casi la fundamental, porque te diría sentir la conciencia de que está luchando contra la emergencia climática, y más como está la situación en Cataluña en este momento, de sentir cómo en el suministro de agua se está sintiendo esa emergencia. Pero desafortunadamente lo que vemos es que al final esa concienciación ambiental en la mayor parte de la gente pasa por su cartera, pasa por ver si tiene beneficios económicos o no. Entonces, el beneficio económico sigue siendo el motivo fundamental por el que mucha gente se asocia. Pero yo le diría que además de ese beneficio económico, tiene una certidumbre en el coste de la energía. No va a estar con estos vaivenes que estamos viendo, sino que él va a hacer una inversión que se va a amortizar en un periodo de tiempo según sus características determinado y luego va a tener una energía gratis o prácticamente gratis según las características. Y va a poder disfrutar además de una serie de servicios adicionales, dependiendo ya de cada comunidad, que le puede ofertar.
¿Y las compañías energéticas pueden beneficiarse de las comunidades energéticas?
De forma directa no, pero es verdad que algunas lo están haciendo de forma indirecta con nuevos modelos de negocio. Pero en principio, para ellos es más bien una competencia.
Ha comentado lo de las experiencias. Este año la Comisión Europea publicó que en España habían recogido unas poco más de 230 experiencias de comunidades energéticas, muy pocas si las comparamos con las 5.000 de Alemania. ¿Qué valoración hace de estas cifras?
Bueno, esta cifra es... hay más. Por ejemplo, el IDAE tiene recogidos 350, pero desde luego estamos comenzando. O sea, esto solo debe ser el principio. Tenemos que llegar a las cifras de Alemania. Hay capacidad en España y hay posibilidades para llegar a esa cifra y superarla, sobre todo por las características estructurales del urbanismo en España y también por la cantidad de polígonos industriales que hay, porque no es solo por los pueblos. Tenemos que evitar todas las barreras administrativas que haya y tenemos que crear unos ecosistemas protegidos que la favorezcan. Necesitamos que estas comunidades energéticas tengan acceso de forma preferencial a los puntos de conexión. Necesitamos que haya unas subastas específicas o en unas condiciones especiales para que se les garantice una retribución en el caso de que tengan excedentes. Necesitamos crear esas condiciones que favorezcan este nuevo modelo energético, que además es el modelo que puede construir ese nuevo mundo mejor, porque es un modelo de energía limpia, pero que, unido a las redes inteligentes, a los excedentes del autoconsumo, a las nuevas formas de transporte, al Internet de las cosas, a la inteligencia artificial, puede ayudarnos a construir lo que llamamos las ciudades inteligentes y las islas inteligentes.
En términos de cifras, ¿qué crecimiento se espera en España en los próximos 5 años, por ejemplo?
Pues no hay un objetivo oficial ni tenemos una cifra. Nosotros, desde luego, vamos a poner nuestro empeño para que ese crecimiento sea el mayor posible.
¿Y qué puede o tiene que hacer el gobierno español para impulsar las comunidades energéticas?
Pues queremos que saque del cajón un decreto que antes de las últimas elecciones estaba ya preparado, hace ya casi un año, y que se apruebe. Este decreto iba a eliminar, si no todas, parte de esas barreras administrativas de las cuales estamos hablando, más el tratamiento preferencial para la obtención de nuevos puntos de conexión.
¿Y hasta qué punto puede ayudar Europa?
Europa puede ayudar dando esa capa protectora, ese marco estructural genérico, como hacen todas las cosas, a través de lo que está en la directiva o en futuras directivas y reglamentos que se creen, favoreciendo este desarrollo.
Nos encontramos en el Prat. ¿Cuál ha sido el motivo de elegir este municipio para realizar esta primera cumbre?
El motivo ha sido la cooperativa del Prat, la comunidad energética del Prat, que viene funcionando bien, nos parece modélica. Queríamos hacerlo en un sitio donde hubiera una comunidad energética y el Prat reúne las características de tenerla y además características de facilidad logísticas para llegar aquí y de otro tipo.
Y en este sentido te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ves o cómo valoras este proyecto de comunidad energética en el Prat, aquí que se llama Energía Prat?
Muy bien. También, como te digo, lo hemos escogido como ejemplo para que lo conozcan comunidades energéticas de toda España.
Aparte del autoconsumo, otro de los objetivos que se van a abordar en la cumbre es la transición hacia modelos de transporte más sostenible. ¿Cómo estamos a niveles de movilidad eléctrica y sostenible en España?
Pues no te lo voy a ocultar, muy mal, muy mal. El año pasado solo se vendieron 6.000 coches eléctricos en España. Hay mucho por hacer, está todo por hacer. Se está haciendo lo que se está haciendo, yo te diré incluso que se está haciendo mal. O sea, por ejemplo, en Portugal se está facilitando mucho al haber una tarjeta común para todos los cargadores eléctricos. Aquí, por cada empresa, tienes que tener o una APP o un sistema de pago diferente. Esto complejiza mucho y desanima mucho. Además de todos los problemas que tenemos por la red de cargadores, todavía no suficientemente extendida. Pero además del coche eléctrico, tenemos una gran asignatura pendiente, es el transporte por carretera. El transporte de materiales por carretera hay que desviarlo hacia el ferrocarril. Hacia un ferrocarril con energía generada por energía eléctrica. Si no combatimos eso, va a ser muy difícil la descarbonización total de nuestra sociedad.
Aquí en el Prat tenemos también el proyecto Son Movilidad, que precisamente está en la cumbre. También, ¿qué le parece este proyecto de movilidad sostenible?
Me parece muy bien, muy bien. O sea, todos estos proyectos que vayan en la línea que estamos diciendo, pues son proyectos que apoyamos y que creo que, como todos, no debemos cansarnos en el esfuerzo de ir construyendo esta nueva realidad que cambie la forma de consumir y producir energía que teníamos hasta ahora.
Y ya para acabar, de esta cumbre saldrá un manifiesto. ¿Cuál es el recorrido que debería de tener este documento o qué impacto se quiere buscar con él?
Bueno, buscamos un impacto fundamentalmente político, de concienciar a los responsables políticos de que vayan en esta línea de apoyo, ayuda a las comunidades energéticas y en ese sentido queremos que se desarrolle.
José Donoso, presidente de UNEF, muchas gracias por esta entrevista y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passant dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i al Connectats arriba l'espai que dediquem cada dia a l'opinió. La tertúlia, tres bandes, cada moment la farem amb dues participants. L'Anna Muñoz és periodista i la tenim a Terrassa via telefònica. Anna, bona tarda.
Hola, Carme. Bona tarda a tothom.
Molt bona tarda. A Sant Cugat ens acompanya la Cuca Fernández, que és comunicadora i creadora de Sinergies. Cuca, bona tarda.
Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres aquesta tarda.
I esperem poder incorporar de seguida el Toni des de Badalona, que ja ens avisaran quan estigui tot a punt. Bé, doncs aprofitarem aquests minuts per parlar dels dos dels temes d'actualitat que es proposava per a la tertúlia d'avui. I hi ha un tema que jo crec que podem celebrar i que té a veure amb els drets que tenim els consumidors, no? El dret a la reparació, perquè el Parlament Europeu ha aprovat que doncs, a partir d'ara tindran un marge de dos anys els estats membres a anar aplicant aquesta nova reglamentació. A partir d'ara, els fabricants estaran obligats a poder reparar, donar aquesta opció als consumidors dels electrodomèstics que tenim a casa, no? Dels electrodomèstics que comprem. Crec que aquesta és una bona notícia, i ara fa una estona parlàvem justament amb la Cuca, que, clar, avancem, però després no ens fem càrrec de les conseqüències. I hem avançat tant que al final hem generat una quantitat de residus que és insostenible, pràcticament. D'aquí que ara haguem de tornar a reparar les coses. Deixeu-me que ara sí que tenim ja el tercer component de la tertúlia, el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social, i el tenim a Badalona. Toni, bona tarda. Toni.
Esteu.
Hola, bona tarda. Ara sí.
Hola, com estem?
Hola, sí? Toni. Sí, ara ja et tenim, ja et tenim.
Perfecte.
Ja et tenim. Bé, doncs, fetes les presentacions i feta la introducció, jo deia, és una bona notícia que al final doncs, hi hagi aquest dret a la reparació. Anna, tu com ho veus?
Jo ho veig perfecte. Això de l'obsolescència programada que semblaven tenir tots els electrodomèstics, que més enllà de 10 anys no hi havia manera de que funcionessin, sembla que ara tindrem alternatives, perquè si buscaves un reparador individual, feina tenies. I si començaves a trucar a la casa, bueno, allò era pitjor que trucar per una reclamació de telèfon, sí, per trobar algú que et vingués a arreglar. O moltes vegades el preu de la reparació era tan exorbitat que valia la pena comprar-ne un de nou, no? No sé, jo crec que ens hem de conscienciar de que les coses no s'han de fabricar perquè durin un temps determinat, que els hem d'utilitzar la seva vida útil màxima que puguem tenir, evitarem residus, evitarem gastos innecessaris. Jo estic molt contenta i a lo millor hasta recuperem uns puestos de feina que s'havien perdut.
Exacte, és veritat, molt cert. Cuca.
Totalment d'acord, perquè és una norma molt positiva tant per l'usuari, no sé si els fabricants estaran tan contents d'aquesta norma.
Home, potser no.
Potser no, però per nosaltres jo crec que sí, i sobretot per la sostenibilitat del planeta, que tanta cura hem de tenir i ens ha de, bueno, ens ha de tenir molt ocupats aquest tema. També, com deia l'Anna, incrementarà, jo crec que recuperarem els petits oficis, els petits tallers de reparació, que crec que també doncs, pot incrementar i augmentar l'oferta de feina.
El que passa és que potser ens haurem d'afanyar a formar aquests nous professionals perquè, clar, és que ja queden molt pocs especialistes en aquesta matèria. Ara ho explicava l'Anna, no?, que per trobar algú que pugui reparar un electrodomèstic concret, doncs per trobar un, no? Quina feinada.
Això serà un problema, però bueno, ens hem de posar les piles, no? Mm-hmm. No sé si les administracions a l'hora d'aplicar la normativa també ho tindran en compte i que ho facin el més ràpid possible, perquè clar, 2 anys passen volant.
Sí, però han de començar. Toni?
Jo ho veig bé, eh? El que passa és que jo veig complicat que el tema es desenvolupi amb normalitat, perquè aquí per arreglar una cosa tindre gent preparada, ja ho sabem, que ens hem de posar al dia i tot això. Això crec que ve d'un parlamentari europarlamentari alemany. Potser, de segons quins països sí que tenen un mar de gent que treballa en aquest àmbit, de reparacions d'això, aquí, per trobar algú que t'arregli qualsevol cosa, hi ha feina. I després, com deia la companya, per trobar gent preparada que d'alguna manera pugui assumir aquest repte, jo, en aquests moments, ho veig molt complicat. Ara, què s'ha de fer? Sí. Però, com sempre, aquí anirem tard i malament. Però, vaja, endavant, la idea és bona. Què es pot trobar aquí a Catalunya?
Jo tinc esperança
digues.
Que en 2 anys hi hagi molta gent que es pugui preparar per reparar una planxa, per reparar una rentadora, una assecadora. Jo crec que en 2 anys hi ha temps de veure que és un nínxol de feina i que la gent miri de trobar un forat de treball digne. Jo crec que serem capaços d'arribar-hi.
El problema, jo veig també un problema, una contra, seria també que els productes s'encariran. Perquè, clar, això no anirà a la butxaca del fabricant. Llavors, igual els productes seran més cars, però duraran més, clar.
No crec que haguem de donar idees als grans fabricants, però, bueno, es podrien organitzar per ser ells els que gestionessin aquestes mateixes reparacions i no perdrien ingressos. No sé, hi ha moltes fórmules. Jo estic a favor total de la normativa i jo crec que ens adaptarem.
Jo crec que un dels objectius que ara comentàveu, que és el fet de reduir residus, és un dels punts clau perquè tot això tiri endavant. Quantes tones i tones i tones de residu en forma d'electrodomèstics s'han generat precisament per aquesta tendència de no reparar i de comprar un electrodomèstic nou. Tones que segurament no veiem a prop de casa, però que són residus que se'n van i viatgen a altres països. Però, dient-ho malament i ràpidament, la merda queda en un altre lloc.
Exacte.
Però continua sent-hi.
Sí, ara l'únic que fa falta és que hi hagi una normativa en contra de la moda ràpida i evitem les muntanyes i muntanyes de roba que es tiren a terres, especialment sud-americanes, d'aquesta moda tan ràpida que cada 15 dies canvia i que també estem produint per un altre cantó un volum de residus inútils, inservibles i que no porten enlloc.
Ara que parlem de la roba, no sé si us han dit aquests últims dies que volien obligar a les botigues, grans cadenes, a mantenir un espai, un petit espai per la roba de segona mà. No sé si serà factible això o no al final, però bueno, jo crec que estem pensant en idees per anar canviant les coses, però clar, la problemàtica...
Bueno, cada vegada hi ha més botigues que venen roba de segona mà. Barris com Gràcia, Barcelona, està ple i la gent ho compra, i la gent són robes de qualitat. Això, vull dir, ja fa temps que s'aplica, que hi ha botigues obertes en aquest sentit. Ara, clar, la competència és la competència, clar, les grans marques o les marques multinacionals d'aquí, tot això, que venen bé de preu, també jo crec que poden frenar d'una manera més o menys legal la profusió d'aquestes cadenes de segones marques i tot això, no? Perquè, clar, la que els imagina el mercat, doncs ja m'explicaràs. Ara, que és desitjable això, com la reparació, tot, això és fantàstic, és meravellós. Ara, és un món que jo el veig massa maco, o sigui, massa perfecte,
però,
i estem en una societat que no la veig.
El poder el tenim els consumidors, eh?
Sí,
no,
sí,
no tot és
però...
un problema de les grans marques i de les normatives. A la nostra mà també hi ha molt per fer en aquest sentit.
Sí, eh? sí, evidentment, el consumidor és el que té la paraula. El que passa que molt consumidor opta per lo fàcil. Lo fàcil i és anar-se'n en una gran àrea o anar-se'n en una zona de venda de grans botigues, eixos comercials, etc. I allà pues, la immensa majoria de la gent compra. Que no és el cas de per exemple, meu, eh? Però que sí que a Badalona, per exemple, escolta'm, això serien faves comptades. Ara, que és necessari que hi sigui i que se racionalitzes molt més tot el tema aquest, des del punt de vista de qualitat ambiental després i tot, sí, però jo crec que la major de la gent no està per aquesta labor, eh?
Pues que moltes vegades aquestes actuacions que tenien venien donades perquè efectivament una reparació et costava un ull de la cara.
Sí.
Però és que hi ha un concepte que a més introdueix precisament aquesta proposta, que és el preu raonable. Evidentment, moltes vegades hi hem anat al sabater...
I què s'entén
per
preu raonable?
Home, és que
no,
si tu pagues per una rentadora, posem 450 euros i t'han de fer una reparació que et costi 300 euros...
Et compres una nova.
No.
Et compres una nova.
Exactament,
clar. No, però jo crec que precisament també s'establirà doncs, un barem, una llista on hi hagi unes referències... Perquè siguin públiques, perquè es puguin tenir a l'abast de la mà.
Però també ens hem trobat últimament la mancança de matèria prima i de les peces, que això també està tot agreujat pels problemes geopolítics que tenim al nostre entorn, que també tot això ha fet que s'encareixi el producte, o sigui, la reparació, diguéssim. Clar, aquí tenim una sèrie de...
I especialment el desplaçament, perquè a vegades la peça val 30 euros, però el desplaçament en val 130.
Sí, però clar, els xips, per exemple, que venen de Xina, no? Que hem tingut aquesta mancança últimament, per què no comencem a produir aquí a Europa? Ens hem de començar a... O sigui, són coses, són melons que tenim que començar a plantejar abans d'aplicar la normativa. Això em referia jo abans, que serem capaços, o sigui, la normativa està molt bé i tots volem això, però serem capaços de fer-ho?
Exactament, aquí et dono tota la raó.
Jo aposto perquè sí, i sé que és una aposta... No us puc convidar a una paella perquè trigarem a veure-ho, però...
Dos anys.
Però
dos
jo, anys. Jo aposto a que... Jo aposto que ens apuntarem a aquesta història. Els més joves, que són aquests que compren de segona mà, que són aquests que es miren si les empreses... tenen una responsabilitat social al dia, també apostaran per les reparacions dels electrodomèstics.
Esperem que sí.
Home, ho desitgem, no?
Sí, 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 que no acabin desapareixent. Sí, jo no sé, heu comptat, per exemple, els sabaters que reparen calçat a les vostres ciutats? En queden?
Queden molt poquets.
Sí, jo tinc un molt a prop de casa que em va fenomenal. Fenomenal, fenomenal.
Clar.
I estic molt contenta.
Però tornem a allò del preu. Quan et costa reparar unes sabates? Sí, sí. I quan et costa comprar-te les noves.
I si aneu a la modista, heu anat a la modista o fa molts anys clar. Que no hi aneu a la modista?
Jo vaig, eh? Jo intento. I a part, soc de les que comulgo i faig el que penso. Intento comprar...
Escolta'm,
fer comprar de proximitat... Parma. No sé.
Digues.
Tu no has vist com han proliferat aquestes botigues que et reparen les mànigues, que et fan les vores, perquè el que sí que no hi ha és ningú que tingui una màquina de cosir a casa.
Home, sí. Però... Sí que n'hi ha, jo en tinc una.
Ah,
per exemple,
perdona. La gent que jo conec no en tenen.
Algunes
si queden. Si s'han de posar un gafet, si s'han d'arreglar les mànigues de la camisa perquè venen llargues, si s'han engreixat i s'ha de donar una mica els pantalons, aquestes botigues tenen feina, eh? Et triguen més d'una setmana a fer-te qualsevol tipus de reparació, és a dir que... Clar, el que no repararàs és una samarreta d'una gran superfície que t'ha costat 4 euros. Segurament aquesta no la portaràs a reparar. Però si ja fas una compra conscient de comprar una mica de qualitat i, com deia la Cuca, amb comerços de proximitat, amb una... És a dir, si busques una mica de qualitat, llavors surt a compte reparar.
És que, Anna, és el que comentaves tu, la responsabilitat i la consciència del consumidor. Aquí has donat en el clau. Jo crec que aquí és on hem de fer feina tots.
Sí, hem de conscienciar els que tenim al voltant a tothom de que això és el que de veritat mola, que això és el que està de moda.
O sigui, que hem fet tres passes endavant i hem de tornar a fer una passa enrere.
Bueno, el que comentàvem abans, que evolucionem, però a la vegada involucionem. O sigui, que hem d'arrencar i tirar endavant, no mirar enrere. Mirar enrere per lo bo.
Ja. Mira, clar, tot el que és la venda de productes a granel, per exemple, quantes botigues noves no s'han obert per vendre des de sabons a espècies a cereals a qualsevol tipus productes d'aquest estil que els trobaràs, no?, en aquestes botigues a granel.
O que quan érem petits que portàvem els vidres i ens donaven 25 pessetes, te'n recordes?
De retornar l'envàs.
Exacte, sí.
Per exemple. I si no, recordem quan hi havia els drapaires que s'emportaven els cartrons,
també.
No?
I els, passaven
i els anaven a vendre a pes.
Com es nota que som de la mateixa època, eh?
A més, ens ajudarà a recuperar significats de paraules com tres unces.
Com?
Clar, tu saps el que són tres unces?
No, jo ara m'he quedat parada, eh? Perquè no... Què és?
Sí, em sembla recordar que són 200 grams. Em sembla recordar, eh?
Quants grams?
200.
200?
Aquesta no la sabia jo.
Home, jo la lliure sí que la conec.
Sí, però jo... I com es diu? Anna, la paraula.
Tres unces.
Unces. Unces.
Tres unces.
Nosaltres parlem d'onces.
Onces, sí, sí. Abans anaven a comprar a les xarcuteries un onci i mitja de pernil dolç, per exemple.
Sí.
Ah, això mateix.
Sí o no?
Semblem una mica antics, eh?
Sí, estem recuperant la història.
Em sembla que jo dec ser la més gran de tots. Ai. L'altre dia en una botiga vaig dir adéu-siau i una senyora en català em va preguntar: escolta'm, que ets molt creient, tu? Dic, bueno... normal, no sé, sí, creient sí, però practicant no. Diu, com que dius adeu-siau? Diu, bueno, és el que es diu per dir adeu, no? Diu, ai, no ho havia sentit mai. I vaig pensar, ostres, veritat, és que ja pues... no només no ens saludem quan entrem, sinó que no entenem quan ens despedim. És que...
Mare meva.
I jo no vull tenir sensació de que sóc tan gran. Jo sóc una noia, una dona supermoderna, i adeu-siau encara està el meu vocabulari.
No, i tant. Adéu-siau es diu sovint, ara, clar, hi ha gent que no... Però vaja, per trobar-ho
no
tan raro...
Mai. Jo trobo raro que diu... ho trobessin raro, però sí.
Deu haver vingut de mar.
Vaig tenir consciència de que sí, que possiblement, com diu la Carme, m'estic fent gran.
No, home, no.
La sort no. que tenim que ens fem grans.
Sí, això també és
veritat.
Això també. Mira, si ens fem grans vol dir que ja hem tingut una infància. Segur que tenim bons records de l'escola. No sé si va a una escola pública, concertada, privada. Ho dic perquè ara parlarem de la concertada, que en realitat no deixa de ser una escola privada finançada públicament. Però és que hi ha un estudi recent d'ESADE que parla de l'escola concertada a Catalunya com la més cara. I que a una família li costi uns 1.700 euros per any portar una criatura a l'escola concertada, déu-n'hi-do. I, a més, sí, penseu que la disparitat del panorama en el mateix sector evidencia que aquí cadascú fa la seva, que el negoci encara continua tirant i que les classes també estan per alguna cosa. No?
Sí, sí, totalment d'acord. Sí. El finançament, al final, el que també estan demostrant que el finançament públic és insuficient, no? Perquè, clar, totes aquestes alumnes i que hi ha a la concertada, si anessin realment a la pública, ho podria cobrir l'administració. Això també és un tema que s'ha de posar sobre la taula, no? Perquè, clar, podem criticar la concertada per diferents coses, però ho podríem cobrir des del sistema públic? Això és una mica...
Que, sí. És que la concertada existeix perquè l'administració pública, al fer l'educació obligatòria per tothom, no tenia ni prou escoles ni prou professors. No hi havia places. Per tant, és a dir, va néixer com una solució. Ha anat derivant a una opció que evita pues, que a les classes hi hagi un percentatge de persones immigrades molt elevat, de que tinguin resultats els PISA i a tots els exàmens que fan una mica més elevats que la pública, i bueno, aquí ara sí que és un problema més gros que el començament, no? A casa meva érem treballadors i els meus pares, que això de l'educació ho tenien com un objectiu primordial, desgraciadament en aquella època sempre vaig anar a escola privada, fins a la universitat.
Sí, sí. Sí, a mi em va passar el mateix. Vull dir, pares treballadors, el meu pare començava a treballar a les 5 del matí a les 6 i ell el que volia és que els seus fills pues, poguessin tirar endavant, es treia el que fos, i em van posar en una escola privada, de la qual jo me n'arrepenteixo, perquè no em va aportar res, i va ser al final, quan vaig poder fer cou en una escola mig pública, mig privada, que vaig veure la llum de lo que era l'ensenyament, perquè realment lo que són l'escola, no diré el nom, una escola religiosa coneguda, que comença amb M, allò va ser un desastre. Llavors, aleshores, doncs ho vaig pagar-ho bastant, després em vaig posar les piles, però bueno, buf. Molts anys perduts.
La meva experiència no és aquesta, eh? Jo estic molt contenta dels centres on vaig anar, eh? I un d'ells, ja més gran, va ser religiós, eh? Però jo estic contenta, de l'educació rebuda. Em va donar un punt de partida a la universitat que molta altra gent no tenia.
Jo estic igual que tu, Anna. Jo també vaig començar vaig anar tota la meva trajectòria acadèmica en una escola privada, que de fet aquesta escola després ha passat a ser concertada, perquè clar, això també ha canviat. La part d'aquestes escoles privades que tenen unes estructures molt grans per mantenir, també han tingut que anar canviant i han tingut que anar buscant alternatives, i al final l'havia sigut el concert, no? O sigui que al final també les coses han anat canviant i la concertada pues, eren escoles privades que s'han convertit a concertades. Clar, totes les instal·lacions que pot tenir una escola concertada pues, potser de gran qualitat estan sent ara utilitzades per gent que igual no té un recurs molt, molt elevat de diners, no? No sé, tot això ha sigut una evolució els últims anys que també ha generat pues, això, contres, no? Que hi ha gent que viu en unes zones més privilegiades que uns altres i tenen accés a escoles més bones, no?, que uns altres.
Però si bé, com tu ara comentaves, Cuca, la necessitat de trobar finançament alternatiu, de tenir aquesta possibilitat amb el concert, en canvi, també s'han encarregat de posar barreres, perquè si mirem, abans parlava l'Anna de la població migrada, d'alumnes que tenen necessitats especials. Precisament aquests dos grups d'alumnes es troben normalment a la pública.
Es concentren a la pública.
Bueno, i algunes concertades.
Per què no poden anar a la concertada?
Però van quan vaig tenir que ficar els meus fills, em vaig adonar, o vaig detectar de la manera més ingènua, que hi ha concertades i concertades, també.
Sí.
Sí, dintre de les concertades hi havia immigració i amb unes altres no. Sí, no sé qui fa...
El meu fill també va anar a una concertada i ell va conviure amb persones... Bueno, amb nanos procedents de famílies que havien immigrat aquí a Catalunya... I jo estic contenta de que convivis amb ells, perquè...
Doncs ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps.
Calma, si ens talles el temps.
Oh, és que acabem ahir 57. Que no us en recordeu, que nosaltres desconnectem perquè hem de passar les notícies. Ho hem de deixar aquí. Toni, Anna, Cuca, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Bona tarda.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bw.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.